no hay ojos que me miran al pasar. ¿Por qué será que mis mejillas ya no sonrojan al cruzar con tu sonrisa? Que era suave brisa hasta que tú te fuiste. ¿Por qué será que ni un saludo ni un buen día tenga usted? ¿Por qué será que ya no hay tiempo ni de tomarse un buen café junto a tu risa? Que era suave brisa hasta que tú te fuiste. Quisiera, cariño mío, que en tu mundo me quisieras por un día. Por favor, le pido a este mundo que no muera hasta ese día. Es imposible negar que hay que cambiar, que es el amor quien traiga paz y así encontrar otros ojitos que me miren al pasar.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Rafa Sanahuja.
7 minuts que passen de les 9 del matí. No soc Rafa Sanahuja, soc Joan Trias i això és La Caravana.
Podria ser-ho, eh? Però amb més cabell.
A ti t'anava a dir el mateix.
Va, un dijous que a 9:45 a l'entrevista informativa conversarem amb Josep Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes, per valorar aquest pla de regeneració democràtica que ahir Pedro Sánchez va presentar al Congrés. Serà més enllà de 9:45. Un matí que a partir també de 10:00 serà temps per On són les dones. Atenció avui a On són les dones. Darrer On són les dones de la temporada, perquè Judit Vallès conversarà ni més ni menys que amb la consellera en funcions d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge. Després tindrem una nova història de superació amb la periodista Ruth Queralt, avui acompanyada d'Eli Bermúdez, cofundadora de la cooperativa Terram. I a les 11 del matí serà moment per conversar amb Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, per conèixer la campanya que lluita contra el malbaratament alimentari. Recuperem i transformem aliments en àpats. Més enllà, obrim el capó, parlarem de la iniciativa Una nit al museu, tot un programa ple d'activitats que podem fer en horari nocturn. Per conèixer-les, conversarem amb el director del Cosmo Caixa, el senyor Valentí Ferràs, i a continuació també serà moment per parlar de salut natural per tothom amb el doctor Jesús Vázquez. I atenció també aquest dijous perquè ve farcit, eh? Arribant al punt del migdia, al bloc de l'entrevista cultural, tindrem doble sessió. Primer ens visitarà el cantant, poeta i actor Rodrik per presentar-nos el seu darrer treball, Cibersigilismo. Després ens visitarà el director i dramaturg català Xavier Albertí, acompanyat del jove actor Alejandro Bordanove. Amb ells dos conversarem sobre L'últim dia, un monòleg creat a partir d'un text de la dramaturga Lluïsa Cuniller i que presenta a la sala Atrium fins al 28 de juliol. I amb tot plegat arribarem a l'última hora del programa amb la divulgadora musical Maria Broncova per gaudir d'una entrega més d'obra rock, avui acompanyada del pianista i director d'orquestra Gerasim Broncov. Així tancarem el programa amb Olma Giró també i la seva girocleta, tot plegat avui dijous 18 de juliol a La Caravana. I ara sí, ja tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Una cosa, perquè, clar, no, avui havia de passar una cosa que, evidentment, no pot passar, perquè en Rafa Sanahuja, pobret, està descansant, abraçar de nou cap al company. Jordi, me la pots tornar a tirar, aquesta cançó? Que l'Olma ens farà karaoke, ara.
No.
Sí, home, i tant.
Que no tinc veu.
Era promès.
Però cantem-la tot.
Sin pausa, però sin prisa.
procurando no hacer ruido, me dio con una sonrisa, ni complejos ni temores, canto rumba de colores.
Y el llorar no me hace daño
siempre, cuando tú no llores.
No, és que la Judit és millor que no cal.
Compte no, amb la Vallès.
Ho faig expressament.
Compte amb la Vallès, que és una trencadora de karaoke, és ara mateix.
No, no, podem fer una cosa, Jordi, no em matis. No.
Compte.
Comencem amb la Vallès cantant sola karaoke i anem fent així.
Sí, home.
Sí, 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 jo m'apunto.
Pobres oients. Pobres oients.
Perquè no m'ha de ser tota, eh?
No, només l'estribí. Vull caminando por la vida.
Judit. Voy caminando por la vida.
Sin pausa, pero sin prisa.
Procurando no hacer ruido, necio, con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores.
¿A que esto sí?
Cuando tú no llores. Ay.
Quina vergonya, som una colla d'aficionats.
Sí, ho sabem, ho sabem.
Cantant.
No, mira, escolta'm, estava la promesa sobre la taula.
I ho hem complert.
I amb nota.
Mira, allò d'amb nota, bé.
El que importa és participar.
Giro, escolta'm, va, un tomb per la vida d'aquí avui.
Un tomb per la vida de Xavier Albertí i Alejandro Bordanove, que d'aquí poca estona pugen a la caravana per presentar-nos l'espectacle L'últim dia, un espectacle que es pot veure a la sala Atrium a Barcelona fins al 28 de juliol.
Amb Albertí i Bordanove, quines dues feres del teatre, eh?
Ai, sí, sí.
I quin canvi
de registre,
de registre,
sí, també és veritat.
Vinga, anem a parlar.
El rotllet, això.
Sí, anem a parlar d'aquest espectacle de L'últim dia, que sapigueu que... Què et passa? Què t'ha dit en Jordi? Estic farta que en Jordi et digui...
No és en Jordi,
Ha sigut la Sílvia.
Sí.
Va, Sílvia, vine aquí, explica-lo de la Rita Pallés i el que acabes de dir.
No, perquè la Sílvia...
Sílvia Muñoz.
També coneix aquesta persona.
Vine.
Ai, està en
vine, perquè hi ha coses que m'has d'explicar.
La Sílvia té molts contactes, jo no entenc.
Absolutament.
No, Sílvia, pot ser que hagis anat
amb en Xavi... Brava la carta, continguts d'aquesta...
Bravo! Has dinat amb en Xavi Albertí i la Rita Pallés els dos a la mateixa taula? Va per aquí la cosa?
No.
O sigui, sí que he dinat amb la Rita Pallés, però pobreta meva, quan no sé quina edat teníem, però jo crec que jo tindria 8 anys o 9 anys i ella...
Però segur que hi havia 3-4 discos.
Compartim familiars. La meva tieta és la tieta de la seva mare.
A veure.
M'encanta,
la tieta de la Sílvia
sí.
També és la tieta de la mare
de la Rita.
Per tant, sou cosines o cosines
segones?
No, home,
no. No toquem. No?
No,
jo crec que no.
Vaja.
Però, sí. I res, va haver-hi un dinar, un parell de dinars que hem coincidit quan érem petites, però ja està. Però clar, la família, doncs clar, ens anava explicant la meva tieta tot el que avançava, com s'anava convertint no, en el que és ara a dia d'avui, per tant...
Que bèstia.
No, una passada.
Clar, cantava ja.
Aleshores, sí, ja. Sí,
sí, que li ve com... O sigui, clar, els seus pares són músics, no?
Sí.
Que li ve de tota la vida.
Sí, sí.
La teva família també hi ha molts músics o només és Rita?
No, que va. És la part de la meva tieta. No, uns cracs.
Això és Rita Pallés per una banda.
Sí.
Anem a Alejandro Bordanove.
Ai, pensava que era el Xavier Albertí.
No.
Ah, amb el guapo!
Li acabem de dir obertament lleig a Xavier Albertí.
No, és que l'Alejandro estareu amb mi, que ho hem dit fora de micros. És molt guapo, aquest home.
Alejandro Bordanove, mira...
Espero que no ens estigui.
És un artistasso.
És un actoràs, com la copa d'un pi, i que està tremendo.
Sí.
Primer l'actor, després l'altre.
L'Alejandro és el millor amic de la meva millor amiga.
Ai...
Sí, i el conec des de fa... jo crec que quan jo tindria... O sigui, fa més de 10 anys.
Ostres.
Més de 10 anys.
Sí, abans de que comenci de ser actor.
Sí. Bé, ja començava a fer coses, però jo crec que se'n recordarà, però jo almenys el primer contacte que recordo de l'Alejandro és... I és una xucrada
com una catedral. No, explica, que volem saber.
Va fer l'anunci de Donetes.
Ep!
Ala! Mira, li podríeu treure avui.
I de Volver a casa por Navidad.
Què diu?
Sí, ho va fer un any, me'n recordo. Sí,
m'encanta.
Sí.
I tu però has quedat amb ell, o sigui, heu
coincidit? Sí, i hem sortit de festa.
Ui,
molts anys.
Però no, va fer Merlí, no? O una d'aquestes? No,
la de l'altra, la de Bojos per Molière.
Bojos per Molière.
Bojos per Molière, sí.
Sí, 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 sí. I res, això, que... A més, ell va néixer, o sigui, va viure molts anys a l'Hospitalet i, per tant, doncs ens vèiem, anàvem a un col·le molt... Que els dos col·les estaven molt a prop i bueno, una experiència de l'adolescència, sobretot. I ja amb el temps, òbviament, amb la carrera que està fent, doncs, no ens veiem tant.
Però avui el podràs veure.
Però avui el podré veure, tindré la sort. Sí, sí.
Ai, que fort. Sempre va bé, tenir amics guapos al costat.
I tant.
I tant. Pensava que diries amics actors, amics famosos... No, guapos.
No, guapos, eh? No.
Jo t'ho dic, quan el vaig conèixer era Alejandro Bordanove... Claro. Alejandro.
Ah, aparte, no.
Ale. Alejandro. Ah, sí, Alejandro.
Una passada, una passada.
Sí, sí, estem avui. Que
bé. A quina hora pugen avui a la caravana? A les
quarts d'una. A quarts d'una. Sí, sí, sí.
Doncs baixaré.
Baixaràs, eh, Sílvia?
I tant.
I entraràs a estudi, també. Ah,
bueno.
Ja home, a recordar d'on ets.
Sí, sí. I també volem saber alguna cosa de les festes...
Sí. Ara el buscaré.
Però això potser fora de micros, eh?
Entrarem a Alejandro Bordanova un paquet de donetes.
Ah, mira. És bona, és bona.
Ojo, té. Ojo.
No és mala.
Sí, sí.
Muñoz, gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Ai, pugem això, que sona trist, però ens hem de posar en context, també. Vinga, va, Albertí i Bordanove, que estan fent aquesta meravella a la Sala Atrium de Barcelona, que és l'últim dia, eh?
Quin dia som avui, no?
Que és l'últim dia, es diu l'obra.
Ah, va. No pot ser.
No ho puc creure. Torna
a pujar la música.
Joan, jo...
No ho puc creure.
Jo m'he quedat igual que l'Olma, eh? Ai, és que... No volia deixar malament, però és que tenia aquí apuntat 28 de juliol i jo, com que sé que acabem el 19 de juliol, dic, l'últim dia de veure no és
veritat. Potser no, però li hauríem d'haver vist la cara a la Giró amb dos ulls com a taronges.
Què diu aquest home? S'ha begut l'enteniment.
Ai, va.
L'últim dia.
Sí.
Que no és l'últim dia que es pot veure l'últim dia.
Ara.
Es pot veure fins al 28 de juliol. Que sapigueu que és una coproducció del Festival Grec i de la Sala Atrium. És un espectacle que es basa en el text de la gran Lluïsa Cunyer, que presenta a l'edició d'enguany del Grec, juntament amb l'actor Alejandro Bordanove. L'últim dia el que ens proposa és una mena, perquè ens entenguem, de camí, de recorregut, per la vida d'un noi de 25 anys que des que comença el dia... O sigui, comença el dia, com comença el dia, el que fa és fer unes piscines, va a la piscina i amb l'objectiu, no, d'enfortir la seva capacitat respiratòria fins, això comença al matí, fins a la frontera de les 12 de la nit, quan acaba el dia, en què doncs, aquest protagonista, aquest noi de 25 anys, el que ha de fer és prendre una decisió fonamental i irreversible sobre la seva vida. És com pots començar el dia fent unes piscines, simplement per posar-te una mica en forma, i l'acabes prenent... probablement una de les decisions més importants de la teva vida.
Això passa a vegades, eh?
Eh? Dius, mai saps com acabarà. Saps aquest sentiment de dir, comences el dia i mai saps com acabarà. Ara. Com pot acabar? Per lo bo i per lo dolent, tu. Que sapigueu com, així per endinsar-nos una mica en els sentiments d'aquest protagonista, se sent utilitzat i abandonat. De fet, és un protagonista que representa a tota una generació que s'ha trobat en un món que no li agrada. Entenc que molta gent doncs, es pot sentir identificat. Com dèiem, l'últim dia és una de les últimes creacions de la Lluïsa Cunyer, que és una de les autores catalanes amb una trajectòria més sòlida, també juntament amb la direcció de Xavier Albertí, un altre dels grans, que els dos, la Lluïsa i en Xavier, han fet un tàndem artístic que ja porta una vintena de creacions conjuntes, o sigui, s'han de portar superbé, s'entenen molt bé, treballen molt bé junts i fan grans obres i espectacles. Llavors, un tàndem que en aquest cas es complementa amb una excel·lent interpretació d'Alejandro Bordanove, que aposta per la paraula i també per la musicalitat i la seva fisicalitat. Hi ha molt treball físic. De fet, hi ha una presència com molt important de la música en directe, i per això sona la darrera sonata de piano per a Franz Schubert, perquè també és una peça que podem escoltar durant l'espectacle. Llavors, ara fem un tomb per la vida de Xavier Albertí, que sapigueu sí. que és de Lloret de Mar, va néixer el 1962. Evidentment s'ha de destacar que ha estat director del TNC del Teatre Nacional de Catalunya des del 2013 fins al 2021. Déu-n'hi-do quants anys ha estat al capdavant d'aquesta institució. També del 96 fins al 99 va dirigir el Festival d'Estiu de Barcelona Grec. Ha estat director de serveis culturals de l'Institut del Teatre de Barcelona. També ha estat docent i coordinador pedagògic del Conservatori Superior de Dansa. Sí, no n'hi hagués prou. Què més ha estat? Doncs també ha estat docent a l'obrador de la Sala Beckett, que és l'obrador d'estiu, en aquest cas a l'Argelaguer, a la Universitat d'Estiu Méndez Pelayo, també a la Universitat de Girona i a la Universitat de Lleida. L'obrador d'estiu de la Sala Beckett és... fan coses molt, molt, molt interessants.
Sí, és una meravella.
Sí, normalment, saps allò, la temporada de teatre que acaba maig-juny, aproximadament, que sembla que tot passi durant la temporada de teatre, però després teniu, vull dir, coses com l'obrador d'estiu de la Sala Beckett.
Que a més s'hi pot participar, Vull dir, va per entrada, però s'hi pot participar igual.
Sí, sí. Mm. Més coses sobre Xavier Albertí, que sapigueu que actualment és el dramaturg de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic i Acadèmic de l'Acadèmia de les Bones Lletres, i a la seva carrera com a director d'escena destaquem treballs força recent com Don Ramon Maria del Valle Inclán, que ens el van venir a presentar aquí, aquesta obra, també l'Emperadriu del Paral·lel de Lluís Aconiller, el Duo de l'Africana amb Lluís Aconiller una altra vegada, entre moltíssims, moltíssims altres. O sigui, és que tinc un guió de mitja pàgina de les obres que ha fet. I en aquest cas anem a fer un tomb per la vida d'Alejandro Bordanove, l'amic conegut protagonitzant anuncis de Donetes i de Regreso o Solo en Casa, ja no sé què ha dit la Sílvia Muñoz, que sapigueu que Alejandro Bordanove és del 95, és un noi superjove. Vull dir, ara mateix té 95, 6, 7, 8, 9, 28 anys. Té 28 anys o 29, mira, depèn del mes en què ha nascut. L'Alejandro és llicenciat en art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona, va estudiar en un col·legi prop d'on estudiava la Sílvia Muñoz, cap de continguts d'aquesta casa. Com a actor també ha treballat en produccions de teatre com, per exemple, La meravellosa família Hardwick, que el direcció doncs, la portava David Selves a la Villarroel, Els homes i els dies, de Josep Maria Miró, direcció de Xavier Albertí, per tant, no és la primera vegada que treballen junts. També l'hem pogut veure a l'Emperadriu, El viejo amigo Cicerón, a Justícia, d'en Guillem Clua, El gran mercado del mundo, de Calderón de la Barca, altres espectacles com, per exemple, L'alegria. També ha treballat no només en teatre, a pel·lícules, hem pogut veure a Xavales, una pel·lícula molt ovacionada l'any passat, recordem, també a Coses a fer abans de morir i en sèries de televisió com Bojos per Molière i també Com si fos ahir. Llavors, nominacions o premis destacats d'Alejandro Bordanove. Dues nominacions, premis Butaca com a millor actor per L'alegria i com a millor actor de repartiment per Justícia. Dues nominacions als Butaca, es diuen aviat. Uau. Ja us ho dic ara.
Ma, aquest noi amb 28 anys.
No, és
que ha fet moltíssimes coses.
Una trajectòria.
Ho deia amb la Judit, que de fet és la que està preparant el guió, em trobo això, dic 95, del 95, sí, Alejandro Bordanove. I una pàgina de coses que, evidentment, he dit les més destacades, perquè si no ens estem aquí fins a les 10 del matí o les 11, però com pots haver fet tantes coses amb 28 anys? En definitiva, que sapigueu que els dos, avui, Alejandro Bordanove i Xavier Albertí, passaran per la caravana per presentar-nos l'obra de teatre L'últim dia, que podeu veure fins al 28 de juliol.
Gràcies, Giró. 23 minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres que anem cap a Estrasburg, cap al Parlament Europeu un momentet, perquè qui està fent el discurs ara mateix d'obertura d'aquest Parlament Europeu, que recordem va començar ahir, és Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, que està sent molt aplaudida pels parlamentaris. Recordem que va ser reelegida amb una àmplia majoria i un suport majoritari de tota la cambra europea. L'escoltem res, uns segons, per saber ben bé què és el que està dient. Entre altres coses, ha dit que està preparant aquest nou fons de competitivitat europeu. Aplaudiments ara cap a Ursula von der Leyen, com dèiem, presidenta de la Comissió Europea, que segueix a aquesta hora el seu discurs.
I dos dies més tard, l'exèrcit de Putin va dirigir els seus míssils a un hospital infantil de Kiev. Hem vist aquestes imatges de nens coberts de sang. Hem vist les mares que intentaven que els joves pacients de càncer arribessin a un lloc segur. Aquest atac no va ser un error. Va ser un missatge. Un missatge aterrador del Kremlin per a tots nosaltres. Per tant, senyories, la nostra resposta ha de ser igual de clara. Ningú no vol la pau més que la Ucraïna, una pau justa i duradora per a un país lliure i independent. I Europa estarà al costat d'Ucraïna el temps que faci falta. Aquest és el nostre missatge.
Ursula von der Leyen es referia així al que està, al que continua passant a la Franja de Gaza. Seguim escoltant-la.
Hem de donar a Ucraïna tot el que necessita per resistir i per vèncer. I això implica decisions fonamentals pel nostre futur. Per primera vegada, des de fa dècades, la nostra llibertat està en perill. Som responsables de fer tot el que sigui necessari per protegir els nostres ciutadans europeus. Protegir Europa és el deure d'Europa. Per tant, penso que ja és hora que construïm una veritable Unió Europea de la Defensa. Ja sé que potser alguns no se senten còmodes amb aquesta idea, però el que ens hauria de fer sentir incòmodes són les amenaces que pesen sobre la nostra seguretat. Parlo aquí de forma molt clara.
Hem de romput aquesta, aquesta comunicació. Ara sí que podem tornar.
La nostra despesa en defensa és massa feble i és ineficaç. Gastem massa a l'estranger i hem de crear un mercat únic de la defensa. Hem d'invertir més en les capacitats de defensa d'alta gamma. És a dir, Europa ha d'avançar per la via traçada a la Declaració de Versalles. Hem d'invertir més, hem d'invertir junts i hem de crear projectes europeus comuns, per exemple, un sistema complet de defensa aèria, un escut de defensa aeri europeu, no només per protegir el nostre espai aeri, sinó també com a símbol fort de la unitat d'Europa en matèria de defensa.
Aquestes són les paraules d'Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, parlant doncs, de tots els reptes que afronta la Unió Europea. Ara l'escoltàvem parlar del que passava a Gaza, del que passa a Ucraïna. També us destacàvem, no?, que vol preparar aquest nou fons de competitivitat europeu per enfortir l'economia europea. En fi, més qüestions que abordarà un dia com avui en un debat i en una... En un Parlament que serà llarg, suposem, avui el d'Ursula von der Leyen, on ha presentat totes aquestes línies polítiques d'una de les presidències més importants de la Unió Europea, com és la presidència de la Comissió Europea. 28 minuts que passen de les 9 del matí, des dels serveis informatius que n'estaran pendents de tot plegat segur. Abans, però, anem a recordar. Vallès, 18 de juliol.
Mira, un 18 de juliol del 1817 va morir amb 41 anys Jane Austen, la gran novel·lista anglesa que va escriure obres importantíssimes com Orgull i prejudici, Seny i sentiment, Emma, clàssics de la literatura anglesa que segur que tots hem llegit o que tots hem vist al cinema, perquè també s'ha portat moltes de les seves obres s'han portat al cinema en diverses ocasions. Jane Austen, hem de recordar-la un dia com avui, una gran novel·lista.
I que va fer, per cert, que quan sortís Emma hi hagués una proliferació d'Emmes a diversos punts del món.
És veritat.
I un 18 de juliol del 1918 es commemora el naixement i el Dia Internacional de Nelson Mandela, en homenatge doncs, a tota la contribució aportada per el que va ser l'expresident de Sud-àfrica, tota una contribució cap a la cultura de la pau i la llibertat. Penseu, i tots sabem, que durant 67 anys Mandela va dedicar doncs, tota la seva vida al servei de la humanitat com a advocat defensor dels drets humans, com a pres de consciència, treballant per la pau i com a primer president, després elegit democràticament, d'una Sud-àfrica doncs, més lliure. I un 18 de juliol també, de 1924, va morir el dramaturg, polític i poeta Àngel Guimerà, que de fet avui és el centenari de la seva mort, un dels màxims exponents de la Renaixença de les Lletres Catalanes a finals del segle XIX, que ens ha deixat obres com obres importantíssimes de la nostra literatura, La filla del mar, Terra baixa, Maricel.
Ai, Maricel.
Més que tornarà, a partir de setembre al Teatre Victòria de Barcelona.
Sí, sí, que ja no queden entrades.
Que bé que coincidi, que ho hagin fet coincidir amb el centenari de la seva mort. La veritat.
Vaig mirar abans d'ahir per anar a veure Maricel, que no me la volia perdre evidentíssimament, i comencen a haver-hi entrades pel gener.
De Maricel, eh?
De Maricel.
Jo també les tinc pendents comprar-les i a veure si aquest cap de setmana ja m'hi poso, perquè encara em trobaré que no queden.
S'han de buscar, eh? Perquè...
Ja, m'imagino.
Dit de pas, jo crec que allargaran temporada. Perquè,
home, clar, esperem que sí. Sí, esperem que sí.
En fi, i un 18 de juliol també de pèssim record.
Sí, 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 un 18 de juliol del 36, com tots sabem, va ser el cop d'estat contra el govern de la Segona República Espanyola, que es va produir doncs, entre això, el 17-18 de juliol del 36, un fracàs parcial del qual després doncs, va portar la Guerra Civil Espanyola. I un 18 de juliol del 1966, per anar amb una mica de musiqueta, surt la cançó Wouldn't Be Nice dels Beach Boys.
Un rotllo que em desperten sempre els Beach Boys, escolta'm.
I tant, i tant, i tant. I seguir amb música, de fet, però anem una miqueta més a prop, perquè tal dia com avui, el 18 de juliol del 2015, el Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols va acollir el retorn de Sopa de Cabra.
Ah, ho sabia.
No estàs farta d'esperar. Al teu costat, perquè mai trobaràs...
La Judit?
No, no. És que m'encanta aquesta cançó.
És boníssima.
És molt bona.
Saps que jo hi era en aquest concert?
Ai, el Magiró.
I a mi Sopa de Cabra... Ui, Sopa de Cabra, no sé com ho he dit. Ah, per cert, abans d'ahir em vaig trobar en Gerard Quintana aquí davant.
És veritat que ho vas dir.
Segona, em va causar un dels meus primers traumes infantils, Sopa de Cabra, perquè era el meu grup preferit i me'n recordo que el 2007 o 8 o 9, no me'n recordo, o sigui, més o menys, van anunciar que plegaven.
Entrava, sí, sí, sí.
Amb ma mare vam anar amb el cotxe, amb la tartana que teníem en aquell moment, de Figueres de Barcelona, al Sant Jordi. A l'últim, teòricament, concert.
Mira, vam coincidir, també.
Doncs sí, no ens coneixíem, però mira, ja vam creuar mirades. Un concert supertrist. Jo super... Oi, 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 tots els... El cotxe, amb els CDs, o sigui, ho portava fatal. Clar, al cap d'uns anys, tornen. Me'n vaig a Porta Ferrada, dic... Ai, bé, potser només fan un concert, i ara no paren de fer-ne. I dic, home, no juga amb els
temps. Sí, sí, la veritat és que van enganyar a tothom, a tota la societat catalana.
Passa molt malament.
Bueno, hi ha molts grups de música catalans que ho fan, això, tu.
Sí. Et porta,
A veure quan torna...
A mi em fa rabiat, això, eh?
Manel.
Teòricament, no ho van deixar-ho. Van ser una aturada indefinida.
Va ser aturada.
Sí, van dir que no plegaven.
Clar, mira, prefereixo que diguin aturada indefinida que no que pleguen i que després tornin.
Jo crec que... que en Guillem ha dit més d'una vegada que tornaran.
A veure quan.
Jo sí, crec que ho ha assegurat ja.
En Guillem és evident que té moltes ganes que tornin, sí. I que l'altre dia que el Festival Vida, va, abans de fer el concert, allò que fan uns parlaments, ho deia, no? De dir, ostres, em sento sol a l'escenari. Evidentment m'agrada, és un projecte en solitari.
Em sento sol a l'escenari.
Però acompanyat dels meus companys com abans, la cosa sona diferent, llavors. Ganes segur que té.
Doncs sí, un dia com avui, el 2015, va tornar, doncs, a Sopar de Cambra. De fet, va ser el primer dels tres únics concerts de la gira 3-2-1 de Sopa de Cabra. No tocaven junts des del 2011 i no estrenaven temes nous des de feia 15 anys.
Sí, el 2011 va ser el concert del Sant Jordi, que teòricament...
Doncs sí, des de feia 15 anys... que això, el 2015 feia 15 anys que no havien tret res, eh? Llavors, en aquell moment van tocar tres peces inèdites que després doncs, van formar part del disc Cercles. I el 2020, ja per anar acabant el tal dia com avui, també hem de recordar que va morir Juan Mercè, novel·lista català en llengua castellana, de l'anomenada generació dels 50, que ens va deixar doncs, amb obres també importantíssims de la literatura castellana. Molts escriptors hem dit avui, eh?
Sí. Hi ha Rosa Regàs, que va morir ahir, i ara recordàvem tota aquesta plena d'escriptors com Jane Austen, Juan Mercè, per cert, que hi ha una biblioteca de Barcelona que porta el seu nom.
Juan Mercè, sí, amb el seu Les últimes tardes con Teresa, no sé si us la van fer llegir.
Sí, lectura obligatòria, que em va agradar moltíssim.
Sí.
Em va agradar, és de les que em va agradar.
Doncs Juan Mercè, que també hem de recordar-lo un dia com avui.
Està molt bé. 36 minuts que passen de les 9 del matí i la gent parla, eh, Giró?
Sí, la gent parla molt, però anem amb la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, com i xerida!
Hola, Jo Andreas. Per explicar la frase del dia, necessito primer posar-vos en context.
Vinga.
Ahir.
M'ha sorprès, Ursula von der Leyen, dit sigui de pas, parlava en francès.
Oui, Joan.
Una cosa que en sàpiga, perquè és una de les grans llengües de la Unió Europea.
Parce que c'est la gran llengua de la Unió Europea. Sí.
De François.
En definitiva, context, frase del dia. D'acord? Situem-nos. Ahir.
A veure.
Ahir, dimecres. D'acord? Sí? Continuem.
Fins aquí t'entrem bastant bé.
Sembla que hagi d'anar passet a passet amb vosaltres. Ahir, dimecres, hi va haver una presentació, però no una presentació qualsevol, una presentació èpica de Mbappé.
Ai.
85.000 persones al Bernabéu.
Estàs parlant de futbol, Giró?
Ja, un moment, què està passant aquí, home, Giró? Què està passant? No pot ser.
Jo també m'ho pregunto, però sí, a vegades coses que passen. Una...
S'han canviat els...
Homenatge a Rafa Sanahuja.
Bàsicament.
Ai.
Ho podeu comprovar, homenatge a Rafa Sanahuja, que tot i no ser-hi, sembla que ell i el futbol són omnipresents. En definitiva, presentació d'Mbappé al Bernabéu. 85.000 persones, èpic, increïble, veritablement increïble. Vam veure, evidentment, un Mbappé molt content i amb un domini del castellà. Jo he triat una frase que ve una mica en la línia del que venim comentant aquests dies, masses dies comentant-ho. Mbappé, qui millor ens parla dels somnis?
Ai.
Los niños son él. Quina veu té Mbappé?
És igual, fes una inventada com sempre fas.
Pensa que Mbappé és francès.
Un francès parla en castellà. Los niños son el futuro... No. Los niños son el futuro y yo fui un niño que tenía muchos sueños. Los niños salen de aquí con muchos sueños y quiero decirles que con pasión y trabajo todo puede pasar. Si crees en ti, trabaja. Si tienes suerte, todo puede pasar. Y eso es el Real Madrid, el club de los sueños.
¡Bravo!
Espera, com deia l'Elotier?
Analicem la frase.
Bé, Giró, explica't.
M'explico. Una il·lusió que em surt
Desbordant.
Ai, los sueños. Grans reflexions, que fan els futbolistes.
Sí.
Comencem per la primera, eh?
Va.
Los niños son el futuro y yo fui un niño que tenía muchos sueños.
Como todos.
El senyor Mbappé aquí comença amb un tema sensible, no? Això de parlar dels nens sempre doncs, sembla que ens toca la fibra. Los niños son el futuro, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Y él era un niño que tenía muchos sueños. Té alguna cosa a veure? Cap, ni una. Però que això, que parlar dels nens sempre està molt bé, blanqueja una mica el discurs i sembles un home sensible. Procedim amb la segona reflexió que ens fa el grandíssim Mbappé. Los niños salen de aquí con muchos sueños. De aquí, d'on? D'on, senyor Mbappé? D'on surten els nens? Que salen del Bernabéu con muchos sueños, que volen jugar al Madrid, que volen diners, que volen morterada. Ser una mica, doncs, garrulos, però garrulos respectats, no? Que puguis anar una mica alcoholitzat davant de moltes persones, cantar qualsevol bestiesa, però nosaltres el respectem.
Sempre.
Que a més puguis criticar els àrbitres, però no passa res, perquè ets Mbappé i tienes muchos sueños y un día fuiste un niño y ahora eres un hombre porque fuiste un día un niño. No passa res, tot està per fer i tot és possible, i ara doncs tenim un cafà de la Fuente de Manuel. Continuem, tercera reflexió de Mbappé.
Quantes reflexions.
Quiero decirles que con pasión y trabajo todo puede pasar. I tant, clar, és que lo normal és que mai sigui jugador del Madrid, també t'ho dic, Kylian. Continuem. Si crees en ti, trabajas y tienes suerte. Jo, mira, amb això de la sort encara podria estar més o menys d'acord, no?, amb el tenir sort, però clar, todo puede pasar y eso es el Real Madrid, el club de los sueños. El Real Madrid, el club de los sueños y també de les pesadillas culers. En fi, que si hi ha algun nen o nena que ens està escoltant, no feu cas. Evidentment, sou nens i sereu homes o dones, però no feu gaires cas, perquè Mbappé no és el gurú que necessiteu.
Giró.
Què?
Bravo.
Ho he passat fatal.
Si este caballo viene de bonanza...
Vinga, va, canviem de terç i anem més a lo tuyo, eh?
Més a lo mío, per fi, gràcies. Però avui és trist, eh? Perquè avui és The Last Dance, l'última girocleta.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i...
Les músiques animades de Dogues Grasses m'encanten, però les tristes... Bueno, més que tristes, són nostàlgiques.
Sí, molt nostàlgiques, molt.
A mi... Són preciosíssimes, a mi no de veritat.
Sí que m'han fet plorar alguna vegada les cançons nostàlgiques Dogues Grasses, però és una cançó que aquesta, que és Sort de tu, la tinc en bucle des de fa dies i no me'n canso. Trobo
que
és tan maca.
El darrer concert però que vaig poder anar a Dogues Grasses, em va semblar que una mica ho van fer com al revés. La primera part del concert van cantar les més animades, les més rockeres, les més festives, i la segona part del concert van començar amb totes aquestes, i clar, és com...
Ai.
Clar, no sé si és millor intercalar-les o com fer-ho.
No.
Intercalar-les també queda raro.
Ho han fet sempre, eh? Em sembla que fan com parts. Sí.
Jo prefereixo començar amb les animades, quan has cremat cartutxos, energia, ho has desbordat...
Però llavors t'has de posar
tot.
Com...
No, perquè si després de cremar-ho tot ve el moment de pensar, de reflexionar, d'estar amb tu... Ara, acabem després amb una cançó. Sí, l'última cançó sí que demano...
Reflexionar
que
com Mbappé,
sí, que passem un... No.
Hem rigut tant, Giro. O sigui, guardarem aquest moment
jo
amb una capseta d'or.
increïble.
És ben bé.
Ai.
Bé que aquesta vida.
És ben bé Mbappé.
Una cosa, però els concerts sempre s'ha d'acabar amb una cançó canyera.
Sí.
Això sí, no? Una traca final.
Ja,
sí.
Ja, ja.
Però a mi aquesta cançó m'encanta.
Brutal, sí.
Total, que m'he pres la llibertat de posar-la de fons per explicar doncs, aquesta última girocleta, perquè és una cançó que m'està acompanyant aquests dies, i al final doncs, són moments. S'acaba una temporada, girocletes que, de fet... Mira, us explico què farem. Avui
Vinga.
A quarts de dues, a l'hora de sempre de la girocleta. Avui sí que especialment us demano doncs, ajudar els oients, a la gent doncs, que ens ha estat escoltant i recolzant des del primer dia. Llavors, tu torna'm a posar aquesta cançó, Jordi. En bucle, com la tinc jo.
No ens enganxarem.
Que no pari de sonar.
No ens enganxarem.
No, us demano ajuda perquè jo ara portaré doncs, uns dels quants moments, crec, almenys a mi, que m'han marcat més destacats, que doncs, he rigut més o hem plorat o han sigut més emotius de les girocletes d'aquestes temporades, els comentarem. Llavors el que m'agradaria és que avui a quarts de dues, també doncs, d'ara fins a quarts de dues, els oients, a través del WhatsApp, que apunteu-vos-el si no us el sabeu ja, que el deveu tenir una mica avorrit el número, però 663-99-30-62, 663-99-30-62, envieu un WhatsApp en aquest número o sí, em coneixeu directament a mi, ja més directe, saps?
Tothom et coneix.
Sí, saps?
Qui no té el telèfon de la Giró?
Clar, no m'hi faltaria. O Instagram, també. Olma Giró no n'hi ha gaires, llavors és fàcil trobar-me. I em digueu, doncs, quina girocleta recordeu o quina girocleta us agradaria recordar. Per lo bo i per lo dolent, pel que sigui, perquè hi ha hagut de desastroses, evidentment també de més brillants, però...
Tota una temporada, Giró.
Clar, tota una temporada. Llavors farem una mica la final, recolliré els moments que m'hagin dit...
Jo ja sé quina és la meva preferida.
Quina és la bona? Jo em porto unes quatre.
La del Marco.
La del...
Home! Aquesta espero que portes el moment, no?
Estic tan d'acord.
Per mi, aquell dia va ser
Va ser molt bo. Èpic.
A mi m'agrada molt també la darrera, la d'ahir, la del banc.
Va ser molt bo.
M'agrada molt.
Doncs mira, aquestes dues que heu dit, també les porto, sigui com collita pròpia. Dic algunes per anar recordant, també seran moments que ens faran feliços a nosaltres, a la gent que ens escolta. Comencem per una de les primeres girocletes que vaig fer, que vaig anar... Era el dia de portes obertes al Parlament. Això era a principis de setembre, ja et dic, de les primeres que vaig fer.
Ui!
I en Joan Trias...
És veritat.
Estava en directe i em posa repte a vegades. Va dir, mira, Olma, a que no t'atreveixes a posar-te a l'atri del Parlament, allà al mig, davant de tothom, tenia més de 40 persones que no coneixia de res, evidentment, passejant per allà, i em va fer en directe, escolteu la caravana, un programa sobre rodes que no us decepcionarà, alguna cosa així.
No, no sé, sí, sí.
Vaig passar tanta vergonya, però crec que va ser com...
No ho vas fer, eh?
Sí, sí, va ser el bateig de la girocleta.
Et vas sentir una mica Úrsula von der Leyen?
Sí, menys parlo del francès, sort que ja no m'ho vas fer dir pel francès, perquè si no... Escolteu la girocleta, no? Més girocletes. Per mi també un dia molt especial va ser el dia de... Tu aquest no hi eres, Judit, però va ser el dia de que se celebrava el gordo de Nadal, el gordo de Nadal de la loteria, i...
Home, va ser increïble.
Però va ser com de somni, perquè me'n recordo, estàvem aquí a la redacció i primer va caure un cinquè premi a les Arenes de Barcelona, que tenim doncs, precisament al costat de Ràdio Estel. Llavors era com... Jo sabia que havia d'anar on caiguessin premis, però, clar, evidentment no saps on cauran els premis. Llavors, la cosa va ser que me'n recordo que el director d'aquesta emissora em va dir, mira, encara que sigui un cinquè premi, vés cap allà a veure què. Vaig cap allà. I, clar, no hi havia ningú, només hi havia els dos que, les persones que regentaven la loteria, l'administració, i jo amb el Quantum, amb l'equip de ràdio, a veure què. Total, passen 2 minuts, estic en directe fent la primera connexió, d'explicant, mira, que hi ha hagut un primer cinquè premi, mentre estic en directe cau un segon cinquè premi.
Sí,
clar,
sí,
de
sí,
cop
sí,
i volta,
sí.
Què està passant? Què està passant? O sigui, uau! Em quedo aquí una estona, no sé què. Tercer, cinquè premi. Ui, clar, aquí ja comença a venir tota la marabunda de periodistes, més gent. Clar, la cosa és tant que jo torno a la redacció perquè em diuen, ha caigut 3 cinquens premis aquí, no cauran més premis, vine aquí, estigues preparada per quan caigui un primer premi o un segon premi, no?, que és més important. Me'n recordaré sempre, estava fora de les Arenes de Barcelona, venint cap a la ràdio...
I vas sentir el crit des de fora,
I vaig sentir el crit des de fora, un quart cinquè premi. Dic, no m'ho crec. Clar, aquí ja comença a haver-hi molta gent. Llavors, al cap d'una estona d'estar allà, dic, ja em quedo aquí, perquè sembla que aquí hi haurà sort. Un quart cinquè premi. I llavors, dic, ara queda el gordo, només queda el més important.
Dic, ens quedem aquí per si de cas, i sempre recordaré que la persona que portava l'administració de la loteria va dir, s'ha acabat el cava. Clar, havien celebrat 4 o 5 premis, no tenien cava. Diu, però jo sé que avui aquí toca el gordo, perquè més tenien una pedra així com d'or que els hi donava sort. Diu, sabeu què vaig a fer? Vaig a comprar més cava i més confeti perquè avui aquí toca. Jo els vaig mirar una mica incrèdula de, no pot ser, vull dir, realment no pot ser. Va anar a comprar cava, va passar una hora, i quan va passar l'hora i ja teníem els caves, el gordo a les arenes.
Fixa't.
Va ser molt, molt, molt bèstia.
Escolta'm, tots aquests moments i molts més que anirem recordant a la girocleta d'avui, moments com, per exemple,
la connexió del campanar de Poblet, quan vaig anar al càsting d'Eufòria en directe i vaig cantar en directe.
Clàssic.
Vaig pujar a l'R3, el tren que anava de Barcelona a Ripoll, quan començaven les obres, va tardar més de 3 hores. Vaig tenir el morro de preguntar-li a un florista que quina flor seria jo. Em va dir una margarita per ser molt simpàtica. No sé com prendre-m'ho. Vaig tocar un piano enmig del Palau de la Música amb en Jordi Vivancos. Vaig entrevistar una noia que estava en un cubicle del Raval a través de papers.
Què? Ara mires enrere i...
Sí, no, llestimeta, de debò.
Llestimeta,
Sí, moltes coses fetes.
Mira, com que demà és el darrer programa de la Gravana, però avui és la darrera girocleta, i ara ho deies tu, que t'agrada tant. Anem cap a aquest Sort de tu, Doques Grasses, l'escoltem, escoltem tota aquesta peça musical, que és una meravella, anem cap a publicitat, i de seguida, Judit Vallès, amb la consellera d'Igualtat, en funcions, Tania Verge.
Sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç, sense entendre res. El pes que tinc de voler ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el trenjar de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de por. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pols. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot, sort en tinc de tu.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
I
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts per les 10 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Mireu, aquest últim cap de setmana ha sigut un cap de setmana negre pel que fa als feminicidis. En tot l'estat han estat 5 dones assassinades en menys de 48 hores. A Catalunya, en menys de 12 hores, 2 nous feminicidis de dues veïnes de Salou i de Sabadell s'afegeixen a les 10 víctimes mortals que hi havia fins ara per violència masclista el 2024. De fet, parlem de que hem arribat a gairebé tants feminicidis com en tot l'any 2023, unes xifres que ens fan esfereir i que inevitablement ens fan preguntar-nos si hi ha un repunt de casos a Catalunya. També està sent un any molt dur pel que fa a la violència vicària i des de la Generalitat s'ha posat el focus també en aquesta forma de violència masclista, creant un grup d'expertes que està treballant en un informe per identificar mesures i mecanismes per prevenir-la. Un apunt, fins ara hem parlat de xifres, però vull emfatitzar que darrere de totes aquestes xifres hi ha persones, a vegades també parlant de números, podem caure en la deshumanització de les víctimes i quan es tracta de feminicidis és important entendre que no són xifres aïllades, sinó que es tracta d'un problema estructural de la nostra societat. Avui en volem parlar de tot plegat i per acabar la temporada en aquest últim dia d'On són les dones ho volem fer amb la consellera en funcions d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge. Tània Verge, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
A vosaltres, molt bon dia.
Consellera, primer de tot, com s'han rebut aquestes dades des del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat?
Mira, com deies tu ara, un sol feminicidi ja és devastador, no és un número, són vides troncades, són projectes vitals que ja no podran tirar endavant, són famílies impactades de per vida, és tota una comunitat, un municipi, i com diem sempre, és tot un país. Aquest ha de ser un dol de país perquè els feminicidis no obeeixen a codis postals, pot passar en qualsevol municipi i, per tant, aquesta resposta ha de ser de tota la societat també. És cert que estem davant un any on s'han acumulat molts casos. Aquesta xifra de 5 assassinats masclistes de fills i filles és molt excepcional en la sèrie històrica. No n'hi va de cap el 2023, tampoc el 2022. El 2021 va ser un. Aquest any també hi ha 2 assassinats de dones per part dels seus fills. A Catalunya els recomptem. Tots els feminicidis són molt curoses per visibilitzar totes les violències masclistes i tots els tipus de feminicidis que poden ocórrer. No podem parlar, però, encara de repunt. Necessitem més perspectiva en la sèrie temporal. Com tu deies, aquest any hi ha més casos en el primer semestre que tot l'any passat. Si això es consolidarà o no, només ens ho pot dir el temps. Pot ser una acumulació de casos circumstancial. Nosaltres analitzem les dades, tant les pròpies de Catalunya com d'altres territoris. Tenim l'exemple de Canàries l'any 2019, on n'hi va haver 9 de feminicidis, però en un any normal, diguéssim, a Canàries se'n produeixen 0 o 1. Després d'aquell any dramàtic amb 9 casos, no ha tornat aquest potencial repunt de 9 casos. Per tant, necessitem no només esperar finals d'any per veure si se segueixen acumulant amb una proporció superior a la d'altres anys, sinó que necessitem també aquesta perspectiva temporal. Som molt curoses amb el tractament de la informació, com et deia, i estem doncs, reforçant també el grup d'anàlisi de feminicidis. És un grup que ja existia en el si del govern, però estem aplicant noves metodologies per tal que totes les dades que cada cas ens proporciona en puguem extreure conclusions que ens ajudin també a prevenir futurs casos.
Mm-hmm. Pel que fa al que deies de la perspectiva temporal per analitzar aquestes dades, només hi ha 20 anys d'història, no? Pel que fa a les polítiques de prevenció de violència de gènere, quines polítiques o mecanismes de prevenció s'estan treballant ara des de la Generalitat?
Jo encara et diria més. Hi ha 20 anys de polítiques d'abordatge de les violències masclistes molt centrades en la part de reparació, mm-hmm. en els serveis que poden acompanyar a les dones i els seus fills i filles a sortir de la situació de violència masclista i a recuperar les seves vides. Les polítiques de prevenció fa molt poc que han començat. I d'aquest poc temps que portaven, la tendència...